d'Ucraïna. Recordeu que la carretera de Campos de Serràpita està tallada per la celebració de la Triatló de Serràpita i que, si voleu arribar a aquesta població del litoral del migjorn de Mallorca, heu d'anar per Sestanyol. Fins aquí les notícies de les 11 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Ale, va bé, que senyores i senyors, no perden temps. Les 11 i 5 minuts de matí me fa especial il·lusió. Ja sabeu que aquesta secció entre tu i jo és una secció de firma pròpia que procuro passejar tot quant de programes faig.
És cert, és vera.
I que en aquestes dues darreres temporades, en els disbauxes divendres, ja li vàrem incorporar, a més, en la col·laboració de Juan Mimas, que m'acompanya a fer la xerradeta d'una horeta.
És que ahir no ho varen dir, però ahir se va complir un any que tu, perquè va ser dia 6 de setembre, Bauxa, i dia 6 de setembre d'enguany, un any després, hem encetat aquesta Gran Vida, per tant, nosaltres era el nostre aniversari. I jo record quan fèiem una mica de producció del programa que havien de mantenir aquesta marca que tu vares crear fa uns anys, per fer aquestes entrevistes que són entrevistes més relaxades,
més íntimes
i més properes.
I més properes, i sobretot de personatges que no fa falta que siguin personatges com els d'avui, que són persones conegudes i famoses.
No, la setmana que ve
ho podem mencionar. La setmana que ve és una entrevistassa també
d'una
persona que també ja és coneguda perquè ho conta d'una manera, jo donaré el titular, una persona que s'està preparant per morir-se. És així de cru, s'està preparant per morir-se.
Aquest programa se diu La Gran Vida i aquesta persona viu amb intensitat tot
perquè
el que li han donat.
Perquè sap que se li acaba.
Però ell no viu amb aquest pensament i, per tant, ell el que fa és viure fins en el darrer segon tot el que pugui i més, i coses, i la medicina és extraordinària, i mai sap, mai se sap com acaben les coses.
La setmana que ve, aquesta les tindrem amb tots nosaltres,
en el Xisco Quesada,
que pateix càncer terminal
de pàncreas, amb metàstasi en el fetge.
I conta la seva història en primera persona, o sigui, que tremenda entrevista. Però avui serà més amable l'entrevista perquè ella és cantant, showman, mallorquina, ben coneguda per molta de gent. A més, és una de les cares visibles, va ser una de les cares visibles de IB3 durant molt de temps.
Sí.
Ha tingut un descans.
13 anys a Sona Mà, que jo l'he vista un parell de vegades allà.
On anava a comptar ara en el final?
Ara me feia il·lusió dir
perquè
això.
Perquè si no ja tothom sap qui és.
Bueno, però mai se sap, hi ha gent molt despistada en aquest món.
Com deia, una de les imatges que durant molt d'any va ser d'aquesta gran casa, que és IB3, ràdio i televisió, especialment de televisió, i ara torna-hi amb un nou programa que s'estrenarà dins la nova temporada aquest mateix final de mes, diumenge, dia... ajuda'm, convidada.
28.
I ara sí, ho puc dir, i ja ho heu escoltat antes, 13 anys que s'ha aviat com a figura estrella de Sona Mà. Rosa de Lima, molt bon dia.
Mare de Déu, senyor, bon molt bon dia. Quina presentació.
Quin currículum.
És que, clar, només amb el currículum ja feien la presentació.
Estàs més magre i més jove que mai. Per favor, me pot dir... És enveja punyetera el que tinc jo ara mateix, eh?
Carai.
Vull dir...
Tanta sort que som amics.
Hem xerrat a un nutricionista fa una estona i ja te veiem aquí primeta guapa
i jove, com ho fas?
Jo, després de tenir la meva nina, vaig aprendre a fer el dijú i, de manera conscient, l'intent dur a terme de la millor manera.
Quantes hores?
Mira, jo cap, vull dir, quan surto a feina, a les 3 i mitja o 4 jo dins.
Ahà.
Però vull dir, a les totes.
Que
n'hi hagi bastament.
Vale.
I després a les 7 i mitja en sa menuda sol sopar, 7 i mitja, 8, i fins l'endemà a la mateixa hora amb un cafè.
Fins a les 3 de sort va ser una altra viada.
Sí, o sigui, tot i que a lo millor menjo una mica de pitera de pollastre, una barreta energètica, però sí que veure que...
No t'acosta passar...
No.
O sigui, passar la nit, entenc que no t'acosti perquè, doncs, però llavors despertar-te i veure què fer només i no tenir res dins la panxa, al principi almenys no deu costar.
Saps què passa? Que això ha estat una lluita que nostra. De fet, la frase capital de mon pare i mon mare és Nina menja, tota la vida. Sempre està molt mala menjadora.
Ah, sí?
Ben igual
sí,
que tu.
Sí, ah. Molt mala menjadora, però sí que és vera que també m'he llevat el gluten a la mesura que puc i sí que... Perquè, clar, hem de ser conscient que les dones, amb entrar després dels 40, feim un canvi físic important.
I ja te queda per això, no?
Estimat, me'n queden dos per fer 50. Tu veuràs. Vull dir, saps?
Tu ja tens 48.
Ja tens 48.
Idoi. I ben contenta de tenir-los.
Sí, però no... Vull dir, ben contenta que no els aparentes. No,
sí,
estic
sí,
acabat.
Sí.
Ja no, estic
però sí que és vera que s'únic... Són irrequisites menjar amb molt d'esment i sabre que menges. Ara també t'he dit una cosa. Si m'entenc que anar a fer una menjada copiosa i tal, cap problema. I més en tenir menut, ja ho sabem. Però sí que és vera que he intentat, d'ençà que he tingut la meva nina, a ser molt més conscient del que menys i per què ho menys.
Quant anys tens ja, la nina?
5.
5 anys.
Sí,
te deu pareixer que fou ahir. Clar, si
sí, a més, heu de pensar que n'Alexandra... Ara ja he dit el nom, vull dir, la nina, sí. N'Alexandra va arribar un 7 d'octubre i pensau que dia 15 de febrer de 2025 mos tancaven a tots. Vull dir, de 2025.
De
2020 mos tancaven a tots. Vull dir, jo he viscut molt de prop aquesta nina, i jo sempre he dit que tot i que la pandèmia mor va agafar i va ser un cop per tots, a mi me va regalar per estar amb la meva filla.
Comencem per aquí l'entrevista, quan és una entrevista que no té guió i anem
per allà tirant... on vosaltres vulgueu.
Com va reviure la pandèmia, tu? D'una manera molt diferent a la resta d'éssers humans, perquè tu et va caure una nina, una filla damunt.
Tu, mira, tu pens...
ets mamà d'una nina en pandèmia.
Sí, vull dir, sí que és vera que va ser bastant dur pel tema de no poder estar en els teus.
Okay.
Sí que és vera que mon pare i mon mare són majors i jo tenia aquesta llicència, per dir-ho així, per poder anar a comprar, perquè, clar, però tot això amb un bebè de 4 o 5 mesos.
Tremendo.
Motxilla, i era quan anaves a qualsevol centre comercial i no hi havia de res. Jo me recordo un dia... estant a un centre comercial de devora que nostre, me vaig fotre a bramar, perquè no tenia verdures per fer el puré de la meva nina. I l'encarregat d'aquest supermercat m'havia vist embarassada, mos coneixien de sempre, i me va dir, tu no te preocupis, cas de Masté. Li vaig dir, es que he de fer purés a la menuda, perquè tampoc n'hi havia d'enllaunats, no hi havia res. Demà, quan venguis, te tindrem una bosseta amb un carabassó, amb una tomàtica, amb una ceba, perquè jo havia de donar de menjar a aquella nina que menjava triturats i purés. Va ser dur, en aquest sentit, però sí que és vera que envers l'altra cara em va permetre poder estar 24-7 amb la meva nina. Perquè tu penses que ja sabeu, tots els que som papàs i mamàs, se te gira sa son, se te gira sa vida, vull dir...
Totalment.
Ella sí que es vera...
Però la pandèmia te podria donar sa llicència un poc, també... Està tancat, està confinat, te va donar un poc sa llicència a no haver de dependre d'altres coses i poder tenir sa comoditat de girar-te els horaris.
Sí.
O sigui, no hi ha mal que por bien no venga.
Exactament. A més, nosaltres teníem una coseta... que ja no són nosaltres, malauradament,
sí,
i clar,
bueno.
me va permetre per sortir al carrer, per anar a fer una volta, tot això en un carro. Això sí, me va servir per pintar tot que nostre. Perquè com que no tenia res que fer, me vaig posar a pintar tot que nostre.
Ets una dona manita.
Sí, m'agrada molt fer coses en les mans.
Sí?
Sí. Ah.
Cuinàveu molt? Éreu de les persones que feien pa?
És que jo som...
Pa, no,
però sí que és vera que a mi m'agrada cuinar, m'agrada bastant, i a rompre. Vull dir, teníem la gelera que moltes vegades no donava abastaments d'estómac per tot el que havíem preparat. Però sí que era vera que jo m'adaptava molt a les seves menges. De fet, ara si m'escolta algun metge me barrejarà, però això de començar a menjar bocins, la meva filla tenia el barran fora dents i ja començava, perquè clar, no teníem res que fer. I va començar a aprendre a menjar, molt més abans, bueno, tot se va adelantar una mica, perquè és que no tenien res que fer, no la podies tenir. De fet, no tinc res en compte dels pares que eduquen així, però jo no la vaig tenir 24-7 una pantalla, feien moltes coses, nosaltres a que nostre tenim un jardinet a darrere, mirant musaranyes, mirant papallones...
Tu no tens res que dir, però jo m'agrada ser clar i sempre he estat així de transparent. Jo sí que hi tinc que dir... Coneix ja a tres nins i una entrevista que vam fer a un pediatre mos ho va contar que han tingut seriosos problemes per els temps de pandèmia i haver-los posat davant una pantalla.
És que...
Vull dir, conec nins, dos, concretament un que va començar en els 4 i l'altre que va començar en els 3 anys i mig a xerrar. O sigui, tardíssim, perquè tenien un pantalla 24-7 en marxa. Hi havia... Són nins que se'ls conec com a nins tapaboques, perquè eren nins que varen créixer en el moment allà on tothom duia mascareta i no, per mentida, la cosa com és, no se fixaven en el moviment de la boca quan els altres xerraven i no li donaven importància en el xerrar i s'han torbat 3 anys i mig, 4, a poder xerrar. Inclús nins que van anar al pediatre, al metge, perquè els pediatres els confirmaven que no tenien cap grau d'autisme. Fins en aquest punt va arribar la... Jo tampoc ara aquí... culparé en els pares de ser dolents o mals pares, però va ser lo fàcil. Posa-los una pantalla, va ser lo fàcil.
Jo que ho vaig viure de prop, era l'opció, com tu ben dius, la més senzilla i la còmoda. Sí que és vera que jo quan... I això ho recomano des d'aquí a tots els papis i les seves mamis que ho vulguin fer, a mi me va anar molt bé. Jo, d'ençà que ella neix, tots els dibuixos els hi posen en anglès...
Això és aprenent de
parlar. Jo, és que som partidari que Espanya sí hauria de donar les pel·lícules subtitulades, no subtitulades, sinó doblades.
I sí que era que li va ajudar, però... És que sap què passa? Que teníem moltes coses que fer, i jugàvem, i vaig agafar un matalàs vell, el vaig posar de fora, i jugàvem en el sol, perquè, si no, tot el dia estava en ombra.
Qui disfrutava més, la mare Sofia?
Uf, va ser feixuca. Vull dir, a tu qui te conti, que la maternitat o la paternitat?
És guai.
És un conte de fades, no, te diu mentides. Comèdia barata, però de bon de veres.
I se'n recorda, tenen memòria, i si és avui heu sortit amb una flaçada a fer una tenda de campanya, m'ho inventa, allà de fora, l'endemà se'n recorda i te demana més, i tu al millor no tens aquesta lloguera.
La meva era molt petita, era bebè de huet, ho pensa que la menuda devia tenir... de 4 a 5 mesos, quan mos tancaren. Era molt menuda. Però sí que és vera que mos varen va d'adaptar. El que sí se'n recorda, fixa't tu, que de vegades, no sé si perquè ho ha vist a xarxes, a l'escola, li han comentat, el tema de sortir a fer l'aplaudiment. Això sí que se'n recorda.
Com és això?
Sí, perquè jo ho tenia estipulat i cantàvem i tal, i quan sortíem a fer l'aplaudiment
en els sanitaris
de les 8 en punt, ho recordant, te'n recordes, Alexandra? Perquè ella relaciona molt l'aplaudiment amb sa mare, i te'n recordes, mamà, i te'n recordes, mamà. I jo crec que és perquè després ella ha relacionat tot aquell tema de l'aplaudiment de les 8 de sora baixa.
Jo crec que la pandèmia, si té una cosa bona, és que ha deixat grans històries.
Per mi va ser una descoberta en mi mateixa i sobretot descobrir la maternitat en el luxe de no haver de córrer per dur la nina a escola, de no haver de córrer per anar a la feina. A mi me va permetre gaudir absolutament del meu bebé.
I ara anem a començar l'entrevista.
Vinga, va.
Qui és na Rosa de Lima?
Na Rosa de Lima, qui és?
I per què Rosa de Lima?
Vale, jo te contaré. A veure si d'una vegada...
Per tot es queda clar, perquè ja m'ha barrejat, perquè li he dit Rosa de Lima...
No ho sé.
Sé que no som el primer.
No, ni seràs el darrer. Quan mon mare i mon pare van saber que jo venia, jo ja tenia un germà.
Okay.
Val? I bueno, recordeu que hi havia la famosa cançó Susanita, tiene un ratón, un ratón chiquitín. Què passa? Jo havia de ser Susanita, perquè aquell nin... Mamà, que dus a la panxa? Una Susanita. No va por a ser Susanita, per allò de ses padrines que havien de tenir el nom de sa padrina. Tant. Aleshores, com que sa meva padrina era Maria, jo havia de ser Maria i no ho vaig ser, perquè se van cantar, com vosaltres bé sabeu segons la tradició, per la part patern, era patern. Rosa.
Rosa.
Clar, era Rosa de dia 30 d'agost, que era la Rosa antiga. I mo mare va dir, no, si ha de ser Rosa en totes les conseqüències. Rosa de Lima, que és el nom de Santoral. De la mateixa manera...
Així no és un nom artístic.
No, de la mateixa manera que hi ha Francesc d'Assís o Antoni de Pàdua, li havien d'haver demanat en Xis Cavallà d'Ares. No, el nom de la santa, en el santoral, és Rosa de Lima.
De fet, si internet, si feis la prova, posau Rosa de Lima, el primer que surt és el santoral.
És una santa, sí. És una santa.
Correcte. Ja li va dedicar una cançó a Joaquín Sabina.
Però què m'estàs contant? O sigui,
el que t'estic dient.
Que ha de descobrir ara, el que jo me pensava que era un nom artístic, no és un nom artístic, no. És el nom del santoral.
Correcte. És el meu nom complet, el meu nom del DNI.
Que ja t'ha anat bé.
Sí, no em vaig haver de cercar.
Perquè és molt comercial.
No va venir implícit.
Molt comercial.
És molt comercial. I això, què te demanava? Qui és la Rosa de Lima?
Buah, qui és? Sobretot és sa filla d'en Bernat i na Paquita, sa germana d'en Bernat i sa mamà d'en Àlex. Sobretot. Això són els meus pilars fonamentals. I qui és? És una persona que estima molt el respecte, que la meva llibertat...
Comença ja on acabes.
Sí, correcte. Som una persona molt respetuosa, que m'agrada molt fer feina.
Ets estricta en tu mateixa.
Molt. De fet, no hagués pogut tenir el tipus de vida que jo he tingut fins ara, si no hagués estat superdisciplinada amb mi mateixa. I és una persona que ha sacrificat molt molt d'aniversaris, moltes comunions, moltes noces, molt de batejos, ara que tens la nina, moltes coses a l'escola, vull dir... I tota sa vida... És que sap què passa? Que ara que parlàveu fa un moment de sa clars, d'aquest tema que han trobat tant de quilos de cocaïna...
Sí.
I sa gent que em fa feina de vespre som absolutament apartada d'aquestes coses. Tot i que la gent ho relacioni.
Però sou els assenyalats. Vull dir, jo vaig fer feina de vespre durant molt d'anys i tothom mos... Jo he viscut com ha hagut gent que m'ho ha vengut a oferir, ha hagut gent que mos ha demanat a veure si sabíem quin venia, es fa feina de vespre, no sé per què, d'un implícit que hem d'estar a prop d'aquest món...
Saps què passa? Que els que feien feina de vespre l'endemà han de tornar a fer feina.
Ahà.
Vull dir, això, i més a més, jo que he combinat tota la vida una feina, per dir-ho, totes les feines són igual de respectables i totes són igual de bones. Amb això no vull que se me malinterpreti. Però, clar, jo a les 8 de matí anava a viure a una oficina. I era fins a les 3 i mitja fent feina. I després, a les 4, me n'anava a la tele i a les 9 me n'anava a cantar. Com se pot fer això estant de ressaca? 7 dies, 7 mesos. És absolutament impossible. D'aquí la meva disciplina vital, que m'ho han ensenyat a que nostra, que sense ella no hagués pogut dur a terme tot el que he arribat a aconseguir.
Hores de son, bona nutrició...
Correcte. Jo he menjat molt de tàper dins el cotxe. El papà me venia a cercar la feina i me duia la tele i jo menjava tàpers que la mama m'havia fet. Sempre he anat acompanyada de totes les actuacions pel meu germà perquè sempre ha estat al meu costat.
És vull dir... un poc el road manager.
Bueno, més perquè com que ell i jo sempre hem fet feina plegats de vespre, ja ha estat com una rutina vital que ens ha acompanyat sempre.
Com comença la teva vida de vespre?
La meva vida de... va començar molt jove. Jo vaig començar en els 16 anys, de 16 cap a 17, a un grup de verbenes.
Ok.
i me vaig fer totes les festes majors, tots els pobles, i amb una nit doblar data o triplicar, vull dir, cap problema, i se fa molt feixuc, perquè l'endemà, moltes vegades, les festes majors dels pobles no sempre acaben en cap de setmana.
No.
I l'endemà havies d'anar a la universitat, havies d'anar a classe, vull dir, no te'n quedava d'altre. És complicat. Molt complicat.
Sí. A quina edat te dones compte que tens un privilegi en a la gramella?
Estimat, jo no me'n dono compte perquè tu penses que jo en 4 anys
ja
començo educació musical. Jo començo en piano, solfeig, i després faig classes de cant. Vull dir, jo he tingut... Tu penses que a que nostre que... tots som músics,
ah,
i ha venut implícit.
Vale.
A que nostre tenim la dualitat. Tots hem estudiat la branca administració i economia, i també la branca de la música. Tu pensa que, al final, la música, jo sempre ho he dit així, és matemàtica aplicada en sentiment. Perquè no hi ha...
Què dius?
Clar, la música és pura matemàtica. De tu depèn aplicar-hi o no aquell sentiment per adherir-hi lo que és la màgia, però és matemàtica pura.
Però la música està... Normalment l'has d'estudiar, de tenir oïda, perquè si no tens oïda o no afines, ja pots estudiar el que vulguis de música, que no te sortirà.
Està clar, jo quan vaig tenir 16 o 17 anys, que una al·lota, pensa que estem xerrant fa 25 o 30 anys enrere, que una al·lota es posa darrere un piano... No era molt... No se veia
no,
molt
no,
bé.
No.
Aleshores, el pianista era el meu germà i jo m'ho vaig posar a cantar. Però és que ho hem fet sempre, a que nostre. A que nostre, després de dinar, quan s'havia d'esperar per fer la digestió, nosaltres mos sabem en el piano. El meu germà tocava, el papà, jo cantava, vull dir, sempre ha estat així.
I és algun cop que veia de qualque crisi en el món de sentada i no, fins aquí jo ja no... O és una passió... que t'acompanya i t'acompanyarà la resta de la vida.
És una passió, però no hem d'oblidar mai que per mi és una feina. Tot i que sigui una passió, per mi és una obligació que m'ha donat de menjar. Tot i que jo sempre he tingut una altra feina, sempre, entrecomillat, més de tipus normal. Però jo, és anar a cantar o ser músic, perquè jo no me vull... encasillar en sa cantant. No, jo som músic. Un músic que s'ha dedicat a cantar.
I que li ha anat bé. I ha pogut menjar gràcies a sa música. Que no
sí,
és tothom,
però no
eh?
Sempre he cantat gràcies a sa música. Vull dir, hi ha hagut vegades que sa música mos ha costat de pes, perquè els micròfons són molt cars, els equips de so són molt cars, qualsevol equalitzador, si tu compraves una marca una mica bona... Val, una d'operada, vull dir. A mi realment sí que és vera que m'ha mantingut més la meva feina de dia, i jo he de dir que durant sempre, per dir-ho així, no he viscut del que guanyava al vespre. He viscut de la meva feina en el despatx, a darrere l'ordinador.
De què era la feina de dia?
Jo he fet feina en un banc molt d'anys.
Ok.
Molt d'anys. Després va acabar la meva època i me'n vaig anar a dur tot el tema de comunicació a Sonamà.
Ok. Tu comences a Sonamà duent el tema de comunicació?
No, estimat, al revés. Jo estava cantant i necessitaven una persona que dugués...
Què m'estàs contant?
Sí.
M'encanta aquestes anècdotes.
Sí, jo vaig començar... Després de 5 anys jo feia feina... a una agència de comunicació,
sí.
I quan vaig deixar el banc me'n vaig anar a aquesta agència de comunicació. Estant a l'agència de comunicació estava a Sonamà, necessitaven, se'n varen donar compte de la importància que era donar lloc al tema dels residents.
Okay.
Varen confiar en mi per fer totes aquestes campanyes, i ja una cosa va dur l'altra, i ja me vaig quedar de 9 a 5 duia tot el tema d'oficina, per dir-ho així,
no me n'anava que nostre,
pujaven al camerí...
Te canviaves de roba, te maquillaves...
I a les 8 sortia a cantar fins a les 12 del vespre.
O sigui, quan jo venia a sopar, que ho he fet dues vegades, a veure-te...
Jo ja venia de l'oficina.
Tu ja venies de l'oficina, sí. Ja havies fet una jornada de feina.
Sí.
I era bo de dur aquest tipus de vida... Perquè jo còmode no li veig gens, eh? Vull dir, còmode li veig, perquè no te mous de redal i ho fas tot. Però... Uf...
Sí.
És un pot tòxic.
Sí, però quan tu fas les coses amb passió, amb sentiment i estimes tant la teva professió, per mi era un luxe fer campanyes de comunicació per portar a les Balears un espectacle del qual jo em sentia superorgullosa. Saps? O sigui, per mi era una recompensa. El que era mal de fer era sortir a les 3 i mitja del banc, agafar cotxe per ser a les 4... Te'n recorda-te'n, a Canal 4,
sí, sí,
que nostre,
sí,
que jo presentava avui informatiu la segona part. I,
sí, sí.
I ara tenim internet. Però abans anàvem per fax i jo me'n recorda estar llegint, que me marejava dins el cotxe, perquè feien la portada a Avui Informatius,
sí,
i em d'empapar absolutament tant de l'entrevistat del dia com de les notícies que després hauria de contar. Va ser molt complicat.
Què és per tu la televisió? Jo xerrant també de l'època de Sònoma. Jo vaig picant vots, perquè
mira,
com que m'atreus temes damunt de taula ja me van bé.
Mira, per mi la televisió... Ara diré una cosa que potser és tirar-me a terra sobre mi, però ho he de dir, vull dir... Jo som una persona que m'acosta molt connectar amb la gent, vull dir... Sí. Jo som una persona molt reservada, tot i que no ho paresqui. Els meus amics són molt amics perquè precisament en té molt pocs i bons. Aleshores, per mi la televisió ha estat un mitjà en el qual he pogut connectar molta de gent sense haver d'emprar contacte. A mi, ara tot això, com tot és en girgol, per mi veure un pilot vermell que se posa en marxa és transmetre, connectar, compartir, tot i que no sigui amb una persona davant, sinó amb una màquina, a mi m'ha permès expressar molt de mi.
Que tenies callat per ser com ets.
Correcte. Per mi...
Se compleix aquella màxima, que a més jo comparteixo amb tu, perquè jo som igual que tu, tenim molt de coneguts, però molt pocs amics, i també faig feina en mitjans de comunicació, fa 30 anys només.
Que es diu prest.
Sí, que se diu ja, però no tots som persones, jo, la meva germana sempre m'arrenya perquè diu que som un antisocial, dic no, antisocial no, és que... No m'agrada tenir un excés d'amics, me molesta tenir un excés de confiança en massa gent. Tenc el meu grup i me basta. Llavors té molt de coneguts, que els de respect, les estim i dos besos i tot el que tu vulguis, però no són amics. I no sé per què la gent s'ha de pensar, encara no li he trobat una resposta en aquesta pregunta, que nosaltres per què fèiem feina en el mitjà de comunicació, Juanmi, jo, tu...
Hem de ser,
amics
de... M'unesc en aquest grup, me passa ben
mira,
igual.
Mira, jo t'ho dic una cosa. Arrel d'una situació personal que jo ara he viscut fa 2 anys i mig, vaig sortir de sa closca. Sempre es diu que després d'una mala experiència en vendran de millors.
Sempre.
Jo vaig tenir un moment de la meva vida horrorós i gràcies a això, i des d'aquí vull animar tota la gent que m'ho sent, de la mateixa manera que mos fa mal un genoll o tenim mal de cap, anem al metge, quan estem malament de l'ànima o del cor, hem d'anar a cercar ajuda.
Sí, la salut mental.
La salut mental... és per mi tan important com la salut física. Jo vaig tenir un divorç
dur,
molt dur, i em vaig posar en mans d'una psicòloga. Vull dir, escolta, això em va fer redescobrir a mi mateixa i va escorcollar dins mi i vaig treure. I doncs sí, el que jo tenia era aquesta... No pot ser cènica, però sí pon els altres, pon els que t'ajutgin,
pon
sempre ser perfecta, perquè, clar, la gent mos veu a la tele.
Se pensa...
I anar amb monis, supermaquillats, superben vestits, superben pentinats.
I en realitat,
no som així, perquè poden
no.
tenir un mal dia, poden tenir un bon dia, o simplement tenim un dia normal. I, clar, tant d'anys, jo he pres a llevar-me la careta.
És complicat, eh?
Sí, sí,
no s'ho creu, eh? És molt complicat.
Tu pensa que jo, en 15 anys que ja he estat a Sonamà, he hagut de sortir a cantar estiguis bé, estiguis malament, tinguis... Jo he sortit a cantar amb un còlic nefrític, jo he sortit a cantar 4 mesos amb un ull tapat perquè vaig quedar sense visió d'un ull a l'ull esquerre, vull dir, ja ha passat coses molt greus. El que sempre es diu show must go on, i per tu no s'atura. Una gent que té un constipat, com jo mateixa, si fem feina en una oficina, mos posant de baixa, ja. Aquí no podem. Aquí tot ha de continuar. És molt dur. I això te fa tenir una clovella que de vegades és molt complicat llevar-te-la.
Sona mà per tu que... Què diu aquest nom per tu?
Mira, per a mi no només ho diu Sona mà. Per mi ho diu Casino de Mallorca, que va ser el meu primer escenari... Jo me'n vaig anar...
Potent.
De l'escenari més gros d'Europa en el segon escenari més gros d'Europa. El primer era Casino de Mallorca i després va ser Sona mà. Vull dir, però per mi ha estat tan important com anar a fer-me un Miabana o anar-me'n a fer un Waikiki o anar-me'n a fer una finestra. Vull dir, que són bars que tots coneixem, o un Bluesville. Vull dir, de fet, ara apareixerà una paradoxa, però sortir un escenari com Sona mà és molt més fàcil que anar a fer una verbena. Molt més fàcil, perquè a una sala, allà on hi ha 1.600 persones que t'esperen, l'aplaudiment és molt fàcil. Allà on és difícil, és a una festa major, quan t'has de començar a fer feina a les 10 del vespre, que no hi ha ningú a la plaça i que els has de fer teus. Aquí és la verdadera escola.
És vera. Una cosa que te vinguin a veure i una altra cosa és fer-ho per el poble i tu has de...
Per el poble,
Però un moment. Ho pensava sent que t'escoltava, Xerrac. Quina de les dues coses té més responsabilitat? Fer aplaudir en aquelles 2.000 persones que te venen a veure en el casino de Sona mà o fer un show a una plaça del poble que saps que la gent que és allà és perquè són les festes i no perquè hagin anat a posta, perquè és una rosa de Lima entre d'altres coses. Una rosa de Lima.
Gràcies, estimat. Ja ho hem aconseguit, en part de no ser mal
d'anys. Ho has dit. M'ha costat, però ho he aconseguit.
Saps què passa? Que amb dues coses tenen el seu aquell, perquè sortir davant tanta gent no és fàcil, has d'anar... sortir un escenari com Sona mà és molt sacrificat envers l'alimentació, tota la vestimenta era mida, no podries emmagrir-te ni engreixar res, perquè la cremallera no tancava. Però anar a fer un bar, anar a fer, escolta, com ho han fet tots, un hotel, passes camarer. Ara passa aquell, amb tots els meus respectes, en xancles. És molt dur, jo no llevaria importància a cap dels dos llocs, ho dic dos, per dir-ho així, en el lloc gros o en el lloc petit. És que amb dos tenen les seves peculiaritats i les seves dificultats.
I anècdotes?
Buh! Te'n podria contar mil.
Jo si necessito sentir per ahí.
Jo te podria dir des de...
Ara m'ha escoltat una fora de micro que una vegada va estrabuquear...
Vaig caure, sí. Vull dir...
Com és,
Vaig pegar de nassos i de, mira, jo no sé si tu hi eres el darrer any que hi havia aquella falda tan grossa que tenia 250 metres quadrats, aquella falda blanca, tot l'escenari de Sona mà estava amb una tela de paracaigudes perquè fos tova i jo la duia aferrada a la cintura i s'anava inflant. Val? Tot allò era amb un d'aquests elevadors de cremallera i pujava, no recordo, 6 metres i mig aproximadament.
Tots amb dificultats, va.
Vull dir, i no teníem línia de vida perquè en aquells moments no era necessari.
Línia de vida, perquè si ja mos entengui, és aquest cable que se posa a la cintura, per si aquest trabuc
i tampoc no tenies cap vergallà on agafar-te, vull dir, no hi havia res. Jo vaig veure que la tela s'enganxava perquè, clar, tu pensa que l'escenari s'elevava de manera vertical, però també caminava de manera horitzontal. L'escenari s'obria. Clar, se va enganxar i jo veia que ja
I t'estirava. I tu vida...
Vaig fotre de morros, què t'he de dir?
I no t'ho vaig fer mal.
Sí, me vaig fer... La cadera me vaig fer bastant de mal. Ui. però...
Però això
vaig seguir cantant amb un meler que no hi veia. A més, allò que tens...
Ens ha hagut de sortir en tots sols.
No, i la cançó no era gens fàcil. Allò que tenc aquesta adrenalina de vegades és en el nostre cos i tot d'una va avisant el meu cervell. Jo vaig seguir cantant. Varen sortir dos ballarins i dos tècnics a recollir-me. Però jo seguia cantant. I feia que no vaig passar aquell umbral de taló, el que se diuen ses caixes, que ja no te veuen, ja no vaig sentir mal.
I aquesta adrenalina surt per responsabilitat amb un públic o per responsabilitat amb allò que tu t'agrada tant que és cantar? Amb tu
jo
mateixa.
Crec que és una conjugació de totes dues coses. Perquè tu pensa que jo he estat profeta a la meva terra, però no sempre se'ns dona oportunitat
que
en els
que
som. Home, perquè tu pensa que jo era la única mallorquina a tota la producció. Tothom era estranger. Vull dir, saps? I, de fet, tinc una altra anècdota molt maca, que no sé si bona recordeu d'en Damià Seguí, que eres propietària de Sonamà.
És que va fer gran Sonamà.
Jo vaig anar a fer una prova en 18 anys, quan tot era gent d'Amèrica, i jo havia de sortir perquè la cantant en aquell moment va quedar embarassada i tenia un embaràs d'alt risc, i jo en 18 anyets, imagina, m'havia d'anar a Sonamà, jo encara no havia estat a casino, ni havia acabat en el conservatori. Clar, tu arribaves allà, parlant en anglès, tal, molt bé, vaig fer assaig, perquè això era d'un dia per l'altre, dos dies per l'altre. El dia anterior me vaig anar a assajar l'indumentària, la mar de bé. Escolta, quan en Damià Seguí va saber que jo era mallorquina, de cop va dir que no.
Què dius?
El que t'estic dient.
Això és el que fa un bon mallorquí.
Vull dir, i és curiós perquè 20 anys després, quan jo vaig tornar a Sonamà, vaig tenir el superplaer de que un home de show com en Damià Seguí em digués: possiblement tu has estat un dels errors més greus de la meva carrera i et vull demanar disculpes.
I
va ser màgic.
I recordes per què te va dir que no? Simplement per ser mallorquina.
No ho sé, però sí que era que era d'un dia per l'altre, jo vaig anar, vaig cantar de manera correcta. A més, ell només havia escoltat, bueno, recordeu de lo que era un dat? Les cintes de dat. Vàrem enregistrar la prova en dat i ell no m'havia vist. Ell ja pensava que jo era una nina de color. Quan va saber que era una nina de pell blanca i que, a més, era d'aquí, i de 8 anys, va dir no.
És que hem de dir, per posar en contesta, que Damià Seguí també va ser l'amo del Sonamar Voli Palma, que va tenir tant d'èxit, que va guanyar lligues, que va tenir els millors equips d'Espanya.
Va ser mecenes, de fet.
I ell era una persona que sempre fitxava lo millor que hi havia del món. Clar, en aquell moment no t'ho coneixia, quan se va donar compte que tu eres de lo millor, és quan va dir, m'he equivocat. Perquè una persona que de primera es volia fitxar lo millor. Clar, tu eres molt joveneta i en aquell moment
ell
no se va donar
compte. I pensa que tots els cantants eren gent de color en aquell moment,
sí.
Estava molt de moda, i vull dir, quan ell només havia escoltat una cinta meva, que s'havia gravat en directe durant l'assaig, va dir sí, quan va saber tot...
Eres blanca i mallorquina...
No va anar bé, però sí que és vera que després vaig tornar i amb molt de goig.
Una passadeta per damunt. Tot hi ha que demanar, perquè estem xerrant de Sonamà, i si no t'ho deman, no seria professional. Tampoc.
Però què passa, estem tan ràpid?
Què creus si ha passat realment en Sonamà? Perquè jo encara no ho he paït, la tancada de Sonamà.
Mira,
jo no l'he paït, i no sé com ho deu fer tu. Però...
Mira, t'he de dir que fa 15 dies hem aterrat a Sonamà, com tu bé deies, per enregistrar aquest programa. A mi me varen sortir les llàgrimes. I no els podia reprimir i tampoc no els vaig voler deixar a dins. A mi em caen les llàgrimes. Què va passar en Sonamà? T'ho faré molt resumit.
No, pots estendre.
Un espectacle de ses dimensions i de sa qualitat que tenia Sonamà, només amb turoperadora i amb tot el tema turístic que sabem que el turisme que ve ara a les nostres illes n'hi ha de molt bo, però també n'hi ha molt de dolent.
Molt xerec.
No es podria sostenir. Tu pensa que per fer una producció com a la que jo estava, no dic que la de darrers temps, només d'estaf d'espectacle érem 60 i busques persones, clar. Cambrers, entre companyes cambreres, ses dones de neteja, tota sa gent d'oficina, érem gairebé 500 treballadors. Tu pensa que sona mà és una possessió que data del segle XVI i no només et sona mà com a espectacle. El predi rural havia de tenir un manteniment, havien de coir sergarrover, havien d'anar a cercar ses taronges, teníem cavalls, tots els animals, vull dir... Era insostenible. Allò era una dèria que va tenir l'antiga propietària i que va voler mantenir fins que ella va morir i en va bastreure molts i durant molt d'anys per mantenir-ho. Clar, quan ella...
mor...
vull dir, ja no es va poder sostenir més...
Jo m'agrada molt aquest tipus d'espectacles i jo tinc que fer un retret aquí i ho faré en el públic mallorquí. Malauradament, el públic mallorquí va tenir uns anys dorats d'anar a veure aquest tipus d'espectacles i uns anys de tristor i de foscor, que s'ha aturat d'anar a veure aquest tipus d'espectacles. I jo crec que també ha fet mal. Jo m'agrada molt anar a veure shows en directe. Ara, aquest d'arribar de Colòmbia, fa una setmana vaig anar a veure Delirio, que ho fan a la ciutat de Cali, ho fan davall una carpa.
Ho he veure les xarxes teves.
Una cosa de locos, és una mescla, tu saps que Cali, Colòmbia, és la ciutat de la salsa, una mescla de salsa, circo, Sábado Noche, un espectacle tremendo. Unes entrades cares, però 4.000 persones assegudes cada dia.
Anem a veure, tampoc no podem comparar la per càpita que té una ciutat com aquesta ja, en la nostra. Però, sí
però que coincidiràs que el Mallorquí m'ho hem aturat.
Totalment, però sí que t'he de dir que els temps de fa 7-8 anys, que en aquesta casa també se mos va ajudar molt, se va fer una campanya molt grossa i al setembre el dedicàvem a els residents. La gent venia. El que passa era que el preu era assequible. Perquè tu pensa que si de família sou 3 o sou 4 o són 5, tu no podries bastreure 300 euros per anar a veure un espectacle. Sí que el veure que ho feien per anar a Madrid o a Barcelona a veure un musical.
I de
vegades no tenen la vàlua que tenia...
A Son Amar no, però el Rei León està ple.
Exacte, això és el que jo li tinc un poc de ràbia.
Que, de fet, nosaltres una de les obertures de l'espectacle era Lion King... i era tot comprat a la producció de Disney, o tenien gent de Cirque du Soleil, vull dir... Era absolutament meravellós, però sí que és vera que quan hi va haver aquelles campanyes, el mallorquí va respondre. Però sí que és vera que és molt mal de fer, mantenir-ho, molt mal de fer.
Estem, senyores i senyors, amb Rosa de Lima, a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, en aquest programa La Gran Vida, en aquesta nova... caminades, aquest primer entre tu i jo d'aquesta nova temporada. També continuant parlant amb ella perquè ha tornat a la televisió, a IB3 Televisió, l'hem vist aquest estiu...
Ara anàvem de matins,
col·laborant, presentant, però IB3 Televisió ha enregistrat, ha acabat aquesta setmana, un programa de gran format que es diu La La La, i que en parlarem a continuació. Res, amb uns segons que tornen de publicitat. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són ses festes, ses festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts ses festes de Gràcia, ses festes d'amor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre tu i jo.
Les 12 menys 12 minuts per arribar en el final d'aquest programa, les 12 en punt. Jo crec que Juanmi sí. Ten just per parlar i fer-nos un pot d'autobombo en aquesta gran casa, que és IB3. I en, aquest nou, i en aquesta sí. nova producció, gran producció d'IB3 Televisió, que ha volgut recuperar un format que farà molta il·lusió a molta de gent. Sobretot, ahir me contaven xifres... Hem passat moltíssimes persones de públic, moltíssims de participants, un programa que s'ha enregistrat a un escenari fantàstic com és l'escenari de Sonamà, com us contava na Rosa de Lima, 10 capítols que s'han enregistrat amb una il·lusió tremenda.
I un jurat atractiu, també.
Sí,
eh?
I a més, jo ho he pogut viure des de que era una llavor, perquè vaig participar al procés de càsting, i és veure que IB3 ha fet un molt bon esforç, i crec que molt just, perquè no tot ha de ser Mallorca, no tot ha de ser Palma, vàrem partir a Eivissa, vàrem partir a Menorca...
Molt bé.
O sigui, tothom ha tingut... Si ha volgut venir... ha tingut l'oportunitat, perquè penseu que aquest format cerca la millor veu de Balears.
Ok.
Aleshores, ha passat molta gent, han estat moltes
Quantes
hores.
Quantes persones?
No ho sé.
Moltes.
Però moltes, penseu que participants en tenim, en havien de ser 96, després varen ser 98, i a la final encara el jurat en va voler recuperar 3, 100 participants.
100?
Sí.
100 que concursaren?
100 cantants.
100 que, no, sí. No que passessin el càsting,
no. 100? Tu pensa, programa rere programa, són 14 les persones que actuen, i ja t'ho dic, increïble, i sí que és vera que el tema del públic jo vull posar en relleu, perquè ha estat donar l'oportunitat que familiars i amics d'aquests cantants poguessin venir, i tanta sort que ho han fet allà, i que han tingut lloc perquè tothom hi vengués, però... hi havia una mitja de 400 persones de públic, programa rere programa.
Per
era una
Déu
locura.
Són 4.000, eh? Per no, Déu són 4.000.
La feina que s'ha fet des d'IB3 ha estat ben feixuga.
I la productora.
La productora Backstage, he de dir que està molt basada a fer aquest tipus de gran format, i han estat impecables. En tot i per tot.
Llavors han tingut de jurat en Michel McCain, en Joan Carles Bestard, en Poti...
Exacte, i després han anat passant... Quan tots bé sabeu, i aquí sí, fora bromes, el quart jurat era en Jaume Anglada, tot i que sabem que s'està recuperant superfavorablement i que aquest en surt perquè és un valent. Clar, va quedar el quart jurat amb aquesta vacant, i Backstage, molt ben pensat, va dir, idò, mira...
Aniran rodant,
perquè trobar algú que estigui a l'alçada d'en Jaume serà molt complicat,
claro.
I aniran rodant. I ja han passat...
10 persones en el puesto d'en Jaume Anglada, no?
9.
9.
Perquè que ha estat la primera, i la darrera ha estat la mateixa persona.
Ah, vale.
I d'aquesta manera ha pogut veure la trajectòria.
Perfecte.
Però sí que és vera que han viscut moments superdivertits. Superdivertits.
Com, per exemple?
Mira, ha passat en Paco Colombas. N'Agustín El Casta, que ha estat en el primer i en el darrer. Qui més ha passat? Digues.
En Torito?
En Torito, bueno. Lo d'en Torito és un punt i a part, perquè per a mi ha estat una descoberta d'en Torito com a producte televisiu i d'en Quique com a persona. És un tio extraordinari, amorós, bon tio, i he tingut el privilegi de poder presentar amb ell. Vull dir, jo estic... Ara ja estem treballant moltes coses, eh? Jo estic encarregada de tot el que passa damunt l'escenari...
I ell darrere.
I ell està
en
darrere.
En
el Backstage. Perquè això és un programa de cantants, i en sèrie no m'atiré un mer de la llengua, però les famílies són un 50% protagonistes, clar, també.
I ell acompanya en aquestes famílies...
I ell acompanya les famílies. Ell està darrere en el Backstage. Mm. de ses famílies.
Allà van els papàs, la mamà, les ties, de sa padrina...
Sí. I que passen tot tipus de locures.
Que guai.
Sí, i és un format que jo crec que sa gent se divertirà i molt.
Te faré una pregunta que me contestis fins a on puguis arribar. Com que ja està enregistrat,
sí,
ja està gravat, ja està acabat aquest producte, se comença dia 28 a retransmetre, encara no sé l'horari, encara no m'ho penjaré.
Les 10 i mitja. Si no estic errada, les 10 i mitja.
Quasi res, eh? Competir en les grans cadenes serà difícil, però serà un format que veurà molta de gent per la quantitat de pobles que han passat en representació de xantans.
Sí, però han tingut gent. Perquè el que dèiem abans, és que no tot és Palma. És que de Palma n'hi ha comptant. Mira, el Gai de Son Cervera, Artan, Campos, Inca, Manacó, Porto Cristo, Sant Lluís, Mahó... Sant Antoni, Eivissa, Formentera... És que ja ha passat tot, home.
Que guapo, això.
Sí.
Te puc fer una pregunta... Serà un poc compromesa, no? Te demanaré qui ha guanyat, com ha fet un fami, com a broma, però sí que te demanaré la persona, home o dona, nina o nina, que ha quedat com a guanyadora, val la pena com a cantant?
Ida, mira, jo te contestaré...
És molt bona aquesta pregunta.
Des de l'estimació més absoluta que vos tenc, i vos diré... Haureu de veure la per descobrir-ho.
No, però...
Ah!
No, no ho pot deixar així.
Ara m'ho fa la.
Mira, jo t'he de dir una cosa. Sa tasca...
Bé, és un...
No, mira, jo te diré... I ara sí que te xerren sa manesco.
Vinga.
El procés de càsting va ser molt difícil...
Rigorós, a més.
Molt rigorós. Varen ser moltes hores de tornar a visionar vídeos, de tornar a veure... I sí que s'ha volgut donar veu des de la nina més petita, que té 10 anys, fins a la persona més adulta, que en té 78.
Ok.
Vull dir, dins tot aquest...
Ventall
de persones... Crec que s'ha fet una descoberta absoluta i que la gent l'enganxarà, perquè veureu que les veus que han estat i la guanyadora vali molt la pena.
Com t'has sentit quan feies els càstings d'escertar qualcú que...
Molt malament.
Veus.
Molt malament. Tu pensa que jo n'he passat molts. Jo la meva vida he hagut d'aguantar molt de nos, però també m'ha servit l'experiència... Jo no sé ningú per donar consells i no en donaria mai.
Bueno,
però sí xerrar des de l'experiència de dir
un no
et fa créixer, un sí et fa anar endavant. No sé si m'ho entens.
Sí, totalment.
Que te diguin que sí no és perquè t'ho hagis de creure, no, és una empenta.
Un no fa créixer.
I un no fa créixer.
Fa créixer molt. Un bon no a temps és millor que un bon sí.
No, Rosa de Lima també ha crescut en aquest programa?
Jo he crescut perquè... Ara me posaré sentimental.
No,
Estem en
el darrer 3 minuts.
En el passat mes d'octubre, uns bons amics me varen donar l'oportunitat de sortir de la roca, i darrere la roca, vull dir, vaig tornar a cantar, vaig tornar a prendre contacte en els escenaris, pensava que ja feia gairebé 6 anys... Que no trepitjava, sí que havia fet coses molt puntuals, i de llavors vaig dir, i per què no? Per què prop de la cinquantena una dona no ha de tenir l'oportunitat de tornar?
Oh.
I m'ha ensenyat que els somnis s'han de perseguir, que mai has de deixar de volar, i que has d'arribar fins on els teus somnis t'aduguin i encara més.
Que guapo, ja vas a dir ara. T'atreveixes a que te faci una putadeta?
No me la facis perquè estic... Mira, vent de moros i cristians, que he estat dos dies a Santa Ponça,
au.
Ho he donat tot en sa veu.
Vinga,
si no mor...
Espera. Sa putadeta, què feim? Jo dic putadeta perquè a tots els cantants que li demanes que te facin una capella a sa ràdio...
Però me l'has de triar tu, sa cançó que vols,
Ah, no.
Ah, sí.
No, perquè no tinc ni idea del que saps i del que no saps.
No, m'és igual, me toca el nas, que deim. No, vinga, va, deis un títol.
el que tu vulguis cantar.
Sí, aquí això de... jo no tinc collons, perdona que ho digui així de clar, de demanar-te que cantem això.
Així com tinguis la veu, i sí. Així com te surti, és... Lo que te surti per nosaltres.
Venga.
Lo que me surti per vosaltres, mare sí. De Déu. És que ara mateix no sé què dir-te. No en tenc ni idea.
Una que te recordi un moment agradable, un...
Mare meva, és que...
Ara, tens 30 segons.
Ara t'anava a dir. Mira, i de una cançó de Bres, que ara és el que me ve i és en català.
Perfecte. Venga.
Passa meva filla, espera, va, teva fa un pot d'aigua perquè tens que comer.
Aprofitant per despedir-nos, fins la setmana que ve, dissabte a les 9 de matí, ens retrobam aquí a IB3 Ràdio amb en Joan Miquel, en Juan Mimàs i amb un servidor Miquel Àngel Arizà. Adéu-siau a tots i fins la setmana que ve. Vos deixam amb aquesta babeta de na Rosa de Lima, que també li dono gràcies de que hagi vingut a Sant Nou.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga, anam. Dorm, petitó, dorm, que endrats de fosca blava m'embolcaia la luna negra, tan negra com tu. Fins aquí. Ara,
moltíssimes gràcies, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies a tots. Adéu-siau, fins dissabte que ve, que torna la gran vida a les 9:00 de matí.
A les 9:00, 2 hores dissabte, 3 horetes diumenge, amb entrevistes, esperem, tan intenses, tan guapes com aquesta.
Adéu-siau a tots.